l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, ètica dels algoritmes i la intel·ligència artificial. Deia el filòsof Jordi Pigem al seu llibre Pandèmia i Postveritat: el pensament modern neix amb vocació cibernètica. Una línia recta porta de Descartes a Google, de les coordenades cartesianes a les pantalles digitals, de la visió mecanicista del món al complex tecnofinancer. I és evident que d'aquesta línia recta no se n'escapa ningú. Hem entrat fa temps i ens belloguem en una era tecnològica on gairebé tot el que fem és amb ajuda o control de les màquines, dels ordinadors. De tal manera que, com explica el filòsof Francesc Torralba al seu llibre L'ètica algorítmica, que ha publicat Edicions 62 i que presentem avui a l'Ofici de Viure, ens hem convertit progressivament i de manera inconscient en tecnodependents. Necessitem tota mena d'artefactes tècnics per poder desenvolupar les activitats de la vida diària, fins i tot les operacions més senzilles, de manera que quan aquests dispositius fallen, ens sentim a la intempèrie, desprotegits i desemparats. D'una manera o d'una altra, tots ens podem sentir al·ludits per aquestes afirmacions, i és aquí on hem d'estar alerta, perquè, com ens torna a advertir Jordi Pigem, tot el que teclegem i diem a través dels mitjans digitals pot ser rastrejat i emmagatzemat. En som realment conscients d'això? Sabem el que passa amb les nostres dades emmagatzemades dins dels sistemes operatius? I una altra pregunta: en què es basen els algoritmes quan ens ofereixen el món que ens resulta més llaminer, el que més ens interessa? Potser ha arribat un punt en què les màquines ens coneixen més que el nostre entorn més pròxim i que nosaltres mateixos. El cas és que, com assegura Francesc Torralba a les conclusions del seu llibre, no volem viure el dictat de secrets algoritmes dissenyats per tecnòlegs anònims. Avui en parlem a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Borja de Riquet Permanyer, president de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i també del jurat que ha otorgat el segon Premi d'Assaig Humanístic de Bones Lletres a Francesc Torralba pel seu original L'ètica algorítmica. El jurat ha considerat que es tractava d'un original que abordava un tema de gran actualitat i transcendència: l'impacte que està tenint i tindrà en la nostra societat la irrupció de la intel·ligència artificial, la robòtica i tot un seguit de tecnologies innovadores que estan produint uns importants canvis en les actituds socials, en les formes de treballar i de viure. Torralba ens presenta un assaig, un cert balanç de la situació actual. Argumenta sobre els beneficis i també sobre els perills d'aquest món que estem construint cada cop més dominat per les tecnologies. I és evident que avui ningú pot dubtar de les grans possibilitats d'aquestes tècniques que ens poden ajudar a resoldre molts problemes i poden millorar les nostres condicions de vida. Ara bé, també poden significar un perill, perquè sense uns criteris clars sobre la seva aplicació i sense un marc ètic conegut i consensuat, sense unes lleis protectores, ens podem trobar indefensos i potser manipulats per uns interessos ideològics o econòmics no explicitats. I aquesta és la gran virtut del crit d'alerta que ens presenta en aquest llibre Francesc Torralba.
Avui, doncs, Francesc Torralba, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, presentant L'ètica algorítmica. Francesc, ben retrobat. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me, sí. Novament. Vinc molt de gust a aquest programa, ja ho saps.
I, doncs, nosaltres igualment també el plaer és nostre d'acollir-te a casa, un cop més. Sentíem en la presentació de Borja de Riquer que has fet un crit d'alerta,
Sí, és un crit d'alerta. A veure, és un crit d'alerta d'una situació que ens anem trobant, que cada cop ens anem submergint més en aquest món tecnològic, però a vegades no som prou conscients dels pros, dels contres, de tot allò que comporta. Jo no sóc tecnofòbic, ni tinc odi a les màquines, no? Al contrari, crec que els artefactes ens permeten millorar molts aspectes de la nostra qualitat i de la nostra vida, però hem d'estar molt atents al món que estem construint i a les formes de dependència i fins i tot d'addiccions que crea aquestes noves tecnologies de la informació i de la comunicació.
Aleshores, la idea de l'assaig d'on surt? En primer lloc, hi havia, a casa nostra, en català, no en tenim pocs d'assajos que abordin aquesta qüestió tan actual.
Sí, amb aquest títol pròpiament, i que reflexioni sobre els desafiaments, sobretot de la intel·ligència artificial i de les màquines que prenen decisions, sobre això certament hi ha molt escrit en llengua anglesa i en altres llengües, també en castellà, però en català hi havia molt poc. I a mi em va interessar de reflexionar sobre l'autonomia d'aquestes màquines i sobretot dels criteris amb els que prenen decisions aquestes màquines. Hi ha màquines cada cop que fan més coses per nosaltres, estem delegant més funcions a màquines. De fet, les feines més rutinàries, més mimètiques, més mecàniques, cada cop són substituïdes per artefactes, no? En canvi, les més creatives, les més artesanals, les més imaginatives, les més intuïtives, doncs encara no les sabem substituir per màquines. Però aquesta substitució comporta riscos, perquè naturalment aquestes màquines doncs han de prendre decisions i vol dir que se'ls hi ha introduït un conjunt d'instruccions, això són els algoritmes, perquè vagin prenent decisions sobre la marxa.
Tu, només un petit incís, no? És a dir, tu dius que no tens tecnofòbia, però no veig que avui hagis vingut amb el telèfon mòbil, és a dir, no veig que tinguis el telèfon mòbil damunt la taula, si em permets.
No, el tinc sobre la taula, el tinc tancat a dins d'una bossa per si em passa alguna cosa, però segueixo anant amb el telèfon tancat, desconnectat, encara que certament miro molt doncs la bústia i el correu electrònic, no? Però intento no convertir-me en un tecnodependent, tot i que poc o molt tots ho som cada cop més. Quan la tecnologia falla, certament la nostra vida canvia, es capgira, es transforma, es caotitza, perquè ens hem acostumat a viure i a desenvolupar les nostres activitats amb aquestes màquines que formen part de la nostra vida ordinària i familiar.
Pàgina 16, no és la màquina qui ha de prendre decisions per la societat, sinó l'ésser humà qui ha de decidir quin espai de la seva autonomia cedeix a l'artefacte. Fins a quin punt ho tenim en compte? I prenem decisions i decidim quin és l'espai de la nostra autonomia o bé ho cedim a l'artefacte?
Aquesta és la qüestió, no? O sigui, una de les qualitats que tenim com éssers humans és la capacitat de decidir, de prendre decisions, de jugar-nos-la, de deliberar i, finalment, optar. Això sempre genera certa angoixa, perquè, naturalment, has de sortir d'aquesta cruïlla i optar, i fer opcions. Ara, què estem fent? Cada cop delegar aquestes funcions a màquines. Per exemple, la contractació d'una persona. Una empresa necessita un director de màrqueting digital. No té temps per buscar-lo. Ho delega una agència. I aquesta agència ho delega una màquina que se li han posat una sèrie de criteris i de continguts i, finalment, a partir de moltes dades i de molts currícula que arriben, diuen, aquesta és la persona més idònia. Ja, però, qui ha decidit quines competències, quines destreses, si ha de ser home, si ha de ser blanc, si ha de ser negre, si ha de ser dona, si ha de ser un graduat universitari, si ha de ser catalanoparlant, castellanoparlant, tot això, si no es precisa molt bé i no es fa d'una manera molt nítida i transparent, pot ser molt injusta la màquina. I, de fet, hi ha molts exemples de biaixos molt greus, ageístics, biaixos sexistes, biaixos etnocentristes, delegant a la màquina aquesta facultat de decidir.
Tu ho expliques en el llibre, no? També depèn de les persones que hi ha al darrere d'aquest algoritme.
Clar, perquè en el fons aquesta programació la fan persones, i la fan tecnòlegs, i la fan físics, i la fan informàtics, i la fan enginyers, no? Llavors jo crec que fàcilment un projecte, els seus a prioris, els seus pensaments, els seus valors, els seus criteris, com a bons, no? Però jo crec que hauria d'haver-hi una auditoria d'aquests algoritmes, hauria de ser un procés consensuat i hauria d'haver en aquest procés també humanistes, antropòlegs, sociòlegs, filòsofs, que poguessin ajudar a que aquests algoritmes que es programen siguin justos, siguin equitatius, siguin respectuosos amb la intimitat i evitar els biaixos que fàcilment es poden produir quan els qui programen són tots de la mateixa ètnia, parlen la mateixa llengua, tenen la mateixa titulació, tots són barons i tenen 50 anys, o en tenen 30. Fàcilment es projecten uns biaixos.
I els governs fins a quin punt han de prendre mesures?
El problema és que això té un abast transnacional. És tot el que passa en el món digital. És a dir, els continguts que circulen per la xarxa no circulen només en un territori, sinó que travessen fronteres, no? I llavors, clar, un pot ser molt restrictiu en una àrea, no? Dius, això a Andorra no es podrà veure, o això a Barcelona, o a Catalunya, o a Espanya no es podrà veure. Però el problema és com posar portes al camp, no? Això passa en moltes qüestions, no? Per això cal una ètica, però una ètica de la tecnologia de caràcter global. I això és lo difícil. Perquè si només la fem de caràcter concret o provincià, no ens en sortirem, perquè aquestes màquines es dissenyen molt lluny, s'acaben de muntar en un altre país i finalment les comprem en el Passeig de Gràcia. Per tant, el tema és que la seva mateixa gènesi ja no és localitzada en un lloc, sinó que és un procés molt llarg. Per això hem de ser molt conscients de que aquestes màquines, sobretot, no són objectives. Que el problema és aquest. Diu, home, és que nosaltres quan decidim hi ha molta subjectivitat, pot haver-hi conflicte d'interessos, i és veritat, pot haver-hi conflicte de valors, i és veritat tot això. Pot haver-hi nepotisme, t'escullo a tu perquè ets la meva amant, no? Perquè ets el meu amic, i per tant no sóc objectiu, però és que les màquines tampoc ho són. Els hi hem posat uns criteris. Elles per si soles no el tenen, o no els tenen, els hi hem posat nosaltres. Llavors, quins els hi hem posat i per què? Perquè no generin aquestes discriminacions. Cada cop deleguem més funcions a la màquina. Ara posava l'exemple de contractació d'un director de màrqueting, però pensa en una xarxa per trobar parella. Molta gent no ho diu, però ha trobat parella per una plataforma on tu poses les teves dades, la màquina juga amb moltes dades i diu a tu aniria bé quedar amb aquesta persona, perquè veig que teniu moltes afinitats i finalment quedes amb aquella persona. A vegades es produeix la connexió, a vegades no. Has de donar més informació. I com més informació dones, si t'agrada el jazz, si t'agrada el tennis, si t'agrada la platja, si ets catalanoparlant, si ets fumador o no, com més informació dones, et va delimitant més el camp de possibles connexions amb una persona. Jo crec que hi ha persones, vaja, ho conec bé, que ha hagut de fer 27 trobades i a la 28 va sintonitzar. Diu, és aquesta. Però 27 és molt. Vol dir que les màquines juguen amb moltes dades i amb aquestes dades i aquesta informació prenen decisions.
Des d'aquest punt de vista, l'algoritme és útil.
Sí. No, en aquest sentit és útil, perquè descartes molt. Ara, fixa't, a vegades pot ser una persona que no sigui tan alta, que no sigui de la pell que tu buscaves, que no tingui la titulació, i en canvi t'enamoris. Perquè aquí hi ha l'imprevisible, hi ha l'inesperat. I això també forma part de la condició humana. És a dir, tu pots programar, diu, mira, una imatge robot de la teva dona ideal, del teu home ideal, no? Però al final t'enamores d'aquella que no estava en els cànons. Per què? Perquè té un somriure, té un to de veu, resulta que tracta les qüestions d'una manera, o un olor que no estava contemplada en cap d'aquestes categories que has donat a la màquina, no? I per tant ha trencat tots els esquemes. I això ens ha passat molt a la vida, no? Que de vegades lo fonamental no ho havíem esperat. Jo com vaig conèixer la cara és la meva dona, no esperava trobar-me-la en aquell sopar d'aquell casament, no? I era l'últim que pensava, no anava programat per buscar parella, no? Però el fet és que es va produir la connexió, no? I estem casats pràcticament fa 30 anys, no?
Hi ha altres exemples que abans sortint en el llibre. M'ha cridat l'atenció a l'exemple del cotxe que a la llarga potser, a la llarga o a la curta, vaja, o ja, en el moment present, pot conduir sense xofer i amb els dilemes clar ètics en què es pot trobar.
Sí, aquest va ser un programa interessantíssim que va desenvolupar el MIT, el Massachusetts Institute of Technology de Boston, no? Un dels llocs més importants del món pel que fa a innovació, a disseny i a desenvolupament tecnològic, no? A Boston hi ha dos grans centres, un és Harvard, l'altre és el MIT. Jo he estat a tots dos, sobretot a Harvard. Al MIT hi he estat visitant-lo, però no exercint cap acte ni cap conferència, però m'agrada sempre anar-hi. Per cert, davant hi ha una figura extraordinària de Jaume Plensa, no? Però el que a mi m'agrada molt, Plensa. El cas és que Es van plantejar aquesta hipòtesi quan tinguem un vehicle autodirigit i hagi de prendre una decisió amb una cruïlla, doncs com la prendrà, no? O suposem que no pot frenar. I en un costat doncs, hi ha dues persones negres i a l'altre costat hi ha, doncs, posem per cas, dos nens i no pot frenar i, per tant, s'ha d'estavellar cap a un costat o altre. Bueno, cap on s'estavella, eh? I això es va deixar el criteri democràtic, que la gent digués. Però clar, això és perillosíssim, perquè aviat va sortir que primer havia de matar els dos ciutadans negres perquè, a més, eren exconvictes, no? I la gran majoria. Però no hi havia nens a l'altra banda, sinó que hi havia un gos, la qual cosa és molt més greu. Vol dir que ni tan sols la dignitat humana, no? Per tant, és molt arriscat programar-lo perquè finalment haurà de prendre decisions. Com les prendrà? I aquest és el tema, no? I qui programarà quina vida és més prioritària, eh? Quina vida és més valuosa que l'altra, eh? Sobretot en situacions d'aquesta naturalesa, que són situacions extremes, però en la mesura que fan més coses i són més autònomes, vol dir que es desvinculen més de la tutela humana i, per tant, no les podràs dominar ni controlar, sinó que aniran fent el seu propi aprenentatge.
En el cas d'una persona, tu dius bé, hi pot haver també un accident, no? I després hi ha unes preguntes que ja no et formules perquè allà ha passat una desgràcia contra pronòstic, cosa que no passaria en el cotxe perquè tot hauria d'estar calculat.
Exactament, no? Ara, també és veritat, i els defensors ho diuen, que molts accidents de cotxe, molts, són imprudències, distraccions...
Sí, que es podrien evitar.
Exactament, excés de velocitat, persones que van molt estressades, molt angoixades, i tot això es podria evitar. I et diuen, home, si fos un artefacte, mai passaria de 120, sempre pararia en el semàfor, respectaria tots els senyals. És veritat, això. La podries programar per això. Però tot i això, hi hauria l'inesperat, l'imprevisible. I llavors hauria d'actuar. I la pregunta és, i qui seria responsable? El que està dins del vehicle, no, perquè no l'està conduint, l'està portant. El que l'ha dissenyat, l'empresa... Qui seria el responsable d'aquella doncs, mort o d'aquell accident, d'aquella lesió, que per tant hauria de respondre civilment davant d'això, no? Però és que una màquina pot respondre civilment? No, penalment tampoc. Hauria de ser la persona o les persones que definitivament en són propietàries i que per tant la gestionen.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant de l'ètica dels algoritmes i la intel·ligència artificial amb Francesc Torralba.
Ludwig von Bertalanffy. Les matemàtiques signifiquen essencialment l'existència d'un algoritme molt més precís que el del llenguatge ordinari.
Els algoritmes, escriu en francès, que estan transformant les ciències, les indústries, les empreses i la societat en general. Estan alterant les nocions de treball, de propietat, de govern, de vida privada i d'humanitat. D'una banda, els algoritmes ens faciliten la vida, però de l'altra ens plantegen molts dubtes i grans preguntes. Els algoritmes vehiculen tot tipus de pors i és bo que els mateixos programadors ens ajudin a extirpar-les del cos social. Fins a quin punt anem una mica tard?
Aquest és el tema. Aquí hi ha una asincronia, que en diem. Els ritmes estan molt dispersats. És a dir, el ritme d'innovació tecnològica és acceleradíssim. Parlem d'una disrupció tecnològica exponencial. Vol dir, tot envelleix molt ràpidament, els smartphones, les tabletes, tot envelleix molt fàcilment, perquè les innovacions són molt ràpides. En canvi, el ritme de reflexió sobre les seves conseqüències socials, econòmiques, polítiques, medioambientals, ja no parlem de les conseqüències ètiques, és molt més lent, i encara és més lent l'articulació de la jurisprudència i de la llei, perquè demana consensos polítics, demana debat polític, i encara molt més lent és el dret internacional. Per tant, certament aquí hi ha un fenomen que va a la velocitat d'un tren, diguem-ne, d'alta velocitat, i en canvi el ritme de reflexió i el ritme d'articulació legal és molt més lent. Això ha passat sempre, també ha passat amb les biotecnologies. Poso un exemple. Quan es va clonar la primera ovella a Europa, la famosa ovella d'oli, no hi havia cap llei que prohibís el clonatge de mamífers. Cap llei. Hi havia el que se'n diu un buit legal. Vostè ha fet una cosa que no el podem posar a la presó ni el podem multar perquè no està prohibit. Vol dir, la innovació en biotecnologies és molt més ràpida que l'articulació jurídica. Doncs això passa amb les tecnologies de la informació, de la comunicació, les nanotecnologies, la intel·ligència artificial, que hi ha ritmes totalment descompensats. I això, clar, genera uns buits i genera unes possibilitats de desenvolupament sense avaluar les conseqüències. Aquest és el tema, no? Les conseqüències que pot tenir a nivell social, a nivell econòmic, a nivell de control de les persones, d'invasió de la privacitat, de reducció del lliure arbitri, etc. No? I jo crec que aquí cal una reflexió molt a fons. És molt difícil aquesta reflexió, perquè són llenguatges molt tancats. Jo ho dic en el llibre. És el llenguatge tecnològic, cibernètic, és un llenguatge molt críptic, de tal manera que el jurista, el filòsof, l'antropòleg, el sociòleg, fàcilment es perd. Diu, escolta, jo no sé de què esteu parlant, no puc posicionar-me sobre això. Per això jo defenso tant comunitats de diàleg interdisciplinari. És a dir, ha de ser possible que un tecnòleg expliqui amb claredat com està programada aquesta màquina i quins problemes veiem. No? Si no, el llenguatge és molt tancat, és molt hermètic i no hi ha debat públic, perquè senzillament no entenem de què va allò ni podem posicionar-nos. Això també passa amb les biotecnologies.
I aquí el paper de la filosofia, quin és? L'ètica de sempre ens serveix?
Aquest era el problema. Quan anem als clàssics, quan anem a Aristòtil, quan anem a Stuart Mill, quan anem a Kant, no escriuen ni una línia sobre això. És clar, és impossible. A tu Kant li preguntes, escolta, és lícit escollir el sexe dels fills? Com, tu? Kant escriu en un context que no hi ha ni les lleis de Mendel, no? Les lleis de la genètica moderna, que les va desenvolupar un monjo agustinià, que era Mendel, no? Amb els pèsols, no? Per tant, com es podrà escollir el sexe del nasciturus, el cromosoma XY? Es podrà fer una altra cosa si és lícit fer-ho, o ètic fer-ho, o legal fer-ho. Espanya, per exemple, no és legal. Llavors, que els filòsofs clàssics ens donen idees, ens inspiren, però no ens donen la solució a aquests problemes. Ara, poden ser font d'inspiració. Seria molt arrogant si diguéssim comencem de zero. No, home, no, hi ha criteris importants, no? No tractar l'altre com un instrument. Respectar la privacitat. Ser equitatiu. Hi ha una sèrie d'elements que dius, això és l'ètica clàssica, però els problemes que tenim són nous. Per tant, no ens podem estalviar la feina de pensar-los, equivocar-nos i anar trobant solucions.
Sobre les nostres dades, pàgina 196 de l'ètica algorítmica. L'ús de les dades requereix un consentiment explícit. Cal que cada persona pugui donar el vistiplau que s'explotin les seves dades. Ara bé, si les empreses recorren a la publicitat per influir en les persones mitjançant la manipulació emocional encoberta, és difícil que el client hi doni el consentiment perquè ni tan sols en tindrà coneixement. Bé, què és el que t'ha cridat l'atenció de l'ús de les dades que s'està fent actualment, de les nostres dades?
Home, el primer és que les estem regalant. Les estem regalant. És a dir, nosaltres circulem per la xarxa, busquem informació i allà fàcilment algú veu què ens agrada, algú veu què ens interessa. Jo ho he constatat molt cop. I al cap d'un dia t'arriba una oferta. Jo estic estudiant, per exemple, posem per cas una filòsofa com Edith Stein, quan vaig fer la tesi en pedagogia sobre ella. I clar, busques a la xarxa en francès, en anglès, en alemany, les llengües que pots més o menys llegir, no? Caram, al cap de dos dies m'arriba, escolta, i acaba de sortir l'obra completa de... Jo no ho havia buscat. Vol dir, algú està al corrent del que t'interessa. El que li interessa el jazz, imagino que li ofereixen concerts de jazz, i el que li interessa, doncs, el rock català, etc. Per tant, algú ens segueix i, per tant, el target està molt definit. I això vol dir que li estàs donant, amb safata, el que et vol vendre, què t'ha de vendre i quan. Perquè cada cop coneix els teus hàbits, el teu poder adquisitiu, on has anat, quin lloc freqüentes, què compres, etc. No? Clar, això està molt aprofitat per la publicitat, naturalment. A mi no m'oferiran coses que ofereixen a la meva filla quan navega per la xarxa o la meva dona, perquè té uns altres interessos, per exemple, la novel·la històrica. No? Llavors, això és molt dolent. Home, et facilita la feina, te n'assabentes que surt una cosa, però, per altra banda, quedes tancat en un cercle. Només t'ofereixen això. I potser hi haurien altres coses que m'interessen, però ja no me les ofereixen perquè consideren que per les teves recerques això és aliè. I a vegades fem troballes molt per atzar. És a dir, un va per la biblioteca, es troba un llibre que té un llom que li sorprèn, I resulta que s'enamora d'aquell autor, però era exerós, perquè anava a una altra estanteria. No? Per tant, perdem la dimensió de novetat, de sorpresa, d'allò imprevisible. I a la vida hi ha molt d'imprevisible.
De tot el que estem dient, què és el que et fa por quan penses a les noves generacions, no? També com a, en aquest cas com a pare, com a educador?
Em fa por que siguin manipulats, que siguin cada cop més programats i que sigui com un ramat de xais que va al ritme del pastor de torn. Això és el que em fa por, no? Que es perdi la consciència crítica, la capacitat d'autodeterminar-se, que anem cedint cada cop més aquesta facultat, que és la d'escollir, la de la llibertat, a les màquines, als robots. I també em fa por que aquesta disrupció tecnològica portarà moltes persones a la vida passiva. És a dir, no podran treballar d'allò. I el tema és com reconvertir-les perquè puguin introduir-se al mercat laboral.
No podran treballar...
No, perquè aquella feina la fa una màquina. I això ho estem veient en gasolineres, en grans superfícies comercials, en caixers i caixeres, que dius, aquesta noia estava aquí, ja no hi és. I això cada cop passarà més. Hi ha qui diu, bueno, però també es creen nous oficis, noves feines, i és veritat, però a no al mateix ritme. És a dir, el meu entendre és que pot generar allò que en van dir a l'edat de la revolució industrial, un ludisme, no? És a dir, aquests eren contraris a la màquina de vapor perquè els hi treia la feina, no? I avui es parla d'un neoludisme, no? Uns nous agents contra les màquines perquè m'estic quedant al carrer. Jo ara, fins ara era caixera i ara no cal. El mateix usuari ho fa tot i el que no cal, d'aquestes 8 en queda una i s'ha acabat. I això ha passat a moltíssimes, moltíssimes botigues, centres comercials, sí. Grans superfícies.
I com empobreix també el nostre dia a dia, les nostres relacions, no? Perquè, esclar, anem a una gran superfície comercial, a un supermercat, no ens atén ningú
no.
I no hi ha ni la caixera ni el caixer, una màquina.
Bueno, i això representa un abaratiment del cost per aquella empresa, perquè la massa salarial es redueix i, per tant, algú guanya més diners i, certament, organitzacions cada cop amb menys persones, perquè les persones són els que fan augmentar el cost, certament. Però, clar, és el que dona vida a una organització, és el que genera vincles, és el que genera una comunitat càlida, com estàs, com t'ha anat, com està el teu pare, no? Aquest tipus de vincles que veiem en un mercat, per exemple, no? Un mercat municipal clàssic, no? Les grans superfícies són molt fredes, com els aeroports, com els tanatoris. Són no llocs, espais de l'anonimat, allò que deia el Marc Auger també, no? I això és el que està passant en moltes organitzacions, que anem suplint persones per màquines, algú es fa molt ric, certament, però el cas és que totes aquestes persones on van i què se n'ha fet d'elles, no? I, per altra banda, et sents molt sol en un univers així. Hi ha molta soledat en el món digital i molta soledat en aquest món tan robotitzat, certament.
I molta soledat de gent jove, també, sí. Que es relaciona molt a través de xarxes socials, internet.
Sí, i que, sobretot, hi ha molta credulitat. És a dir, es confia molt en els continguts que hi ha i se'ls atribueix una autoritat sense discutir qui ho ha fet, com ho ha fet, quines fonts ha tingut. Ja sabem ara que hi ha màquines que van llançant informació, que són màquines, no són persones, no? Són màquines per desautoritzar un polític, per desprestigiar un partit, per ensorrar una institució. Llavors, clar, si l'internauta no té instruments molt crítics que li permetin discernir, que li permetin separar el que és veraç del que és una postveritat o una fake news, és que s'ho empassa tot. S'ho pot empassar tot. I el problema és com discernir. Perquè, certament, ho hem vist, aquest cas d'aquesta periodista, que no era periodista, que anàvem llançant missatges contra algú, no? Tots ens ho vam creure. Vol dir que fàcil és enganyar una gran col·lectivitat.
Pàgina 218. Reivindiquem la transparència, escriu en Francesc a l'ètica algorítmica. Volem que els algoritmes siguin intel·ligibles, sense biaixos de cap tipus. Volem preservar la nostra llibertat com el valor més sublim de la nostra condició i decidir el curs de la nostra vida.
És que la llibertat, tant per un pensador com Sartre, com un pensador com Heidegger, un pensador com Kierkegaard, és l'element diferencial, no? És allò que ens fa realment distints, no? La capacitat de prendre consciència i fer de la nostra vida un projecte singular, no? En la mesura en què això ho anem renunciant, ja sigui per comoditat, per mandra, perquè ho anem cedint, al final som molt previsibles i som com petits robots que anem fent les nostres funcions mecàniques i automatitzades, no? Per tant, no podem renunciar a això ni a la transparència. Vol dir, hem d'exigir que se'ns expliquin com funcionen aquests algoritmes, quins criteris se'ls hi ha introduït, per què aquests i no uns altres, i no dir, ho ha dit la màquina, per tant s'ha acabat, bueno, i la màquina qui és? I qui ha decidit que aquest reclús pot sortir i que aquest no amb un permís? Qui ho ha decidit? Perquè la màquina ho ha decidit, però en base a què, no? Per tant, cal, per mi, no substituir les decisions claus en màquines, sinó en comitès de deliberació compartida. Anem a parlar-ho compartidament i que cadascú pugui aportar la seva perspectiva.
Sí, no sé si Elon Musk a Twitter vol anar per aquí. No sé fins a quin punt.
No ho sabem, no ho sabem, però esclar... com es censura algú i qui decideix quina compte hi ha d'haver o no. Esclar, jo crec que això, deixar-ho a una màquina, és perillosíssim. A un individu també. Jo crec que és molt millor que hi hagi un òrgan de deliberació interdisciplinari amb diferents perspectives que pugui avaluar això, no? I a la llum d'uns criteris, quins? Home, doncs mira, la Declaració Universal dels Drets Humans és el més consensuat, però el que no pot ser és tu fora... perquè ets jueu, tu fora perquè ets negre, tu fora perquè ets de dretes o d'esquerres o independentista o no. Escolti, això és completament arbitrari.
I després hi ha també l'odi, l'odi que s'escampa per les xarxes socials, fins a quin punt els algoritmes haurien també de limitar-lo, com, clar. No?
Aquest és el tema, no? O sigui, hi cal una ètica de la xarxa, cal una ètica digital. El problema és que és transnacional i que és molt difícil acotar-la, no? Tu pots parlar de l'ètica en un camp concret, que sigui en una clínica, en un hospital, en una universitat, en una aula. Dius, home, això és una línia vermella. En una aula no acceptaré que sigui jo, no? Que s'assetgi sexualment algú o que es malparli d'algú, i és un àmbit definit. Clar, la xarxa és tan àmplia que hi ha de tot. Llavors, com posar fronteres aquí, no? Per això crec que hi ha d'haver una ètica global, perquè vivim en un poble global, allò de McLuhan, no? The Global Village, no? L'ètica global per un poble global. Ara, com la fem? Qui la fa? Quantes persones no estan interessades en fer-les? Perquè això els hi va molt bé. Per, justament, llançar aquests continguts que són nocius o tòxics o missatges d'odi que, certament, polaritzen la població i els enfronten molt greument, no? I jo crec que això és un campi qui pugui, si no hi ha ètica.
El crit d'alerta el fa Francesc Torralba en aquesta ètica algorítmica, el segon Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic, que ha publicat Edicions 62. Gràcies pel llibre, Francesc, per aquest crit d'alerta, pel rigor i la profunditat d'aquest llibre i també pel to amè i planer marca de la casa. Moltes gràcies, Francesc.
Gràcies a tu i sobretot gràcies per acollir-me i sobretot per donar-li veu a aquest llibre que tant de bo arribi molta gent.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies en nom de l'equip del programa, de la Blanca Busquets al guió, de la Núria Ventura a la producció i d'en Josep Maria Campillo a la realització tècnica. Una abraçada.